COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 21 minuts pràcticament. Des de Tarragona continuem Herrera en COPE. És dimarts, és 19 de setembre, el dia en què acabem de saber que el jutge ha arxivat el cas de l'accident de Freginals. No troba indicis de delicte i exculpa, per tant, al conductor de l'autocar. Això sí, deixa oberta la via civil per possibles reclamacions d'indemnitzacions per part de les víctimes. Recordem que en aquest accident, el 20 de març de 2016, hi van morir 13 persones, 13 estudiants d'Erasmus, que feien un viatge de tornada cap a Barcelona des de les Falles de València. El conductor va declarar el passat mes de febrer, assegurant que havia complert tots els descansos pertinents i, segons el seu advocat, simplement va perdre el control del vehicle. No es va dormir ni estava manipulant cap aparell tecnològic. La darrera hora és que el jutge ha arxivat ara el cas de l'accident. No troba indicis de delicte i exculpa, per tant, al conductor. Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Farem el cafè del matí amb l'Organització de Consumidors i Usuaris per parlar de la comercialització que algunes plataformes digitals fan amb les nostres dades. Vindrà també la nostra dietista nutricionista. Amb la Dara Giné avui parlarem d'àcid fòlic. I a partir de la una agafarem la Nacional 240 i amb el Ricard Álvarez tindrem, d'una banda, la recepta de la setmana amb l'Alba Molas d'una de postres. I atenció, perquè torna, com cada dimarts, la Leida Martí, que ens obrirà el seu vestidor i intentarà sacsejar una mica els nostres, a veure si ho aconsegueix. A més, durant la segona hora del programa vindran també un dia més els companys de Curto López, amb ells parlarem avui d'accidents de trànsit, sobretot, i no marxin perquè també ve la Ruth Guerrero a explicar-nos què és el que ha trobat aquesta setmana al carrer. Veurem quina història ve. Recordin que esperem les seves propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, ens poden escoltar a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, són les 12 i 23, obrim bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Continua el cel ennuvolat avui en punts del litoral nord tarragoní. Esperem encara algun ruixat, sobretot aquest matí, que poden ser localment forts a aquesta hora. A la resta, cel més clar. Les temperatures continuaran sense canvis. S'esperen màximes de fins a 25 graus a Tarragona, 26 avui a Reus, 23 a Gandesa, 24 al Vendrell i 28 graus a Tortosa. I atenció, aquest vent de mestral que bufa amb molta força avui cap al sud de la costa, litoral, prelitoral, amb avisos grocs en aquests llocs, per ratxar de fins a 80 km per hora fins a migdia. En canvi, la resta del vent es manté suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I segons el Servei Català de Trànsit, a aquesta hora, circulació amb retencions a la T-232, a l'alçada de l'Espluga de Francolí, en tots dos sentits de la marxa. Hi ha aproximadament 5 km de retencions. Entrem en matèria. Recordem aquesta darrera hora amb la que obríem el programa. El jutge ha arxivat el cas de l'accident de Freginals, no ha trobat indicis de delicte i exculpa, per tant, al conductor de l'autocar. Ha deixat per ara oberta la via civil per possibles reclamacions d'indemnitzacions per part de les víctimes. Recordem que aquest accident, que es va produir el 20 de març de 2016, van morir 13 persones, 13 estudiants, molt joves, Erasmus, que feien un viatge des de les Falles de València cap a Barcelona, la ciutat on residien. El conductor va declarar el passat mes de febrer, després de diversos mesos en què no va poder fer-ho per qüestions de salut. Assegurava que havia complert tots els descansos pertinents, tampoc va donar positiu ni en drogues ni en alcohol, i segons el seu advocat simplement va perdre el control del vehicle. No es va dormir ni estava manipulant, en aquest cas, cap aparell tecnològic. Per tant, el jutge arxiva ara finalment aquesta causa per l'accident de Freginals, no troba indicis de delicte i queda exculpat, per tant, el conductor de l'autocar.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
I més qüestions. La Fiscalia del Tribunal Suprem ha citat l'alcalde de Tortosa perquè comparegui voluntàriament dilluns vinent a les 12 del migdia pel seu suport al referèndum de l'1 d'octubre. Ferran Bel diu que estudiarà amb els seus advocats la citació. Ell és diputat al Congrés i, contràriament al que ha passat amb els altres quatre alcaldes aforats al Parlament de Catalunya, la seva citació introdueix la possibilitat de no acudir voluntàriament a la cita, una diferència que, segons ha explicat el mateix Bel a l'Agència Catalana de Notícies, denota una irregularitat més dins tot el procediment. Escoltem l'alcalde de Tortosa.
Això també denota una altra vegada una qüestió que no és baladí, i és les irregularitats de tot aquest procés, perquè aquesta condició de declaració voluntària que m'està oferint a mi el Tribunal Suprem li tindrien que haver ofert igual als diputats al Parlament de Catalunya per part del TSJ. I als diputats del Parlament de Catalunya no se'ls ofereix una declaració voluntària.
En cas que Ferran Bel no assisteixi a aquesta cita voluntària, a la Fiscalia només li quedaria activar la via del suplicatori, que s'hauria de debatre i votar en un ple del Congrés dels Diputats i que, per prosperar, hauria de ser aprovat per majoria simple. I a tot això, diversos alcaldes han demanat a la Fiscalia que deixi sense efecte l'ordre que obliga les policies locals a actuar contra l'1 d'octubre. Asseguren que la instrucció és irregular perquè no els corresponen funcions de policia judicial. Ho ha fet l'alcalde de Tortosa i també, per exemple, el de Reus, Carles Pellicer, que ha ordenat als serveis jurídics de l'Ajuntament recórrer l'ordre de la Fiscalia. El recurs fa esment a l'acord de la Comissió Nacional de Coordinació de la Policia Judicial, en què s'explicita que només aquelles policies locals de grans ciutats que tinguin signats convenis amb el Ministeri de l'Interior podran actuar com a policia judicial en casos de faltes i delictes de poca gravetat. Recordem que a Reus, agents de la policia local van identificar el passat cap de setmana membres del BOU de Reus i de la CUP per fer campanya a favor del referèndum, tal com els demanava aquest ordre de la Fiscalia. Precisament, la Guàrdia Civil ha identificat en posta quatre persones i els ha requisat 19 cartells de campanya. Dos agents van abordar el grup, format per militants d'Esquerra i membres també d'Esquerra Republicana, mentre penjaven pòsters a les faroles de l'avinguda de la Ràpita. Va ser diumenge a la nit. El coordinador de l'ANC a les Terres de l'Ebre, Manel Alves, un dels participants en aquesta acció, considera que l'actuació policial era una provocació.
Però res va sortir de mare perquè nosaltres, bueno, vam veure que era, en principi, en primer moment era una provocació, però nosaltres vam mantenir la calma en tot moment, no vam contestar, no podem permetre que ens vulguin vendre la moto de que això és il·legal, de que ens vulguin fer creure de que votar és il·legal, de que penjar cartells és il·legal. Això en una democràcia no és il·legal, perquè si és il·legal ja no és una democràcia. Per tant, nosaltres volem anar a les urnes, volem que voti la gent del sí i volem que voti la gent del no.
Més coses. La xifra del matí són els 6,7 milions d'euros que el Consejo Superior de Deportes destinarà als Jocs Mediterranis de 2018. Aquest dilluns es signava el conveni amb l'Ajuntament. Aquests diners han de garantir la construcció de la piscina olímpica per les proves de natació i waterpolo, a més de garantir altres despeses operatives de l'esdeveniment. Aquests 6,7 milions s'hi sumaran els dos que provenen de Loterías y Apuestas del Estado a través d'un contracte de patrocini. En successos, un tribunal popular jutjarà a final de novembre a l'acusat de l'homicidi d'una jove de 28 anys de Lleida a un pis de Salou. L'individu, de 35 anys, hauria asfixiat la noia després d'haver mantingut relacions sexuals amb ella. Segons la Fiscalia, que demana 15 anys de presó, l'acusat s'hauria aprofitat de la seva superioritat física i del fet que la víctima, que exercia la prostitució, havia consumit alcohol i cocaïna. Al cap d'unes hores, l'home es va personar a la comissaria de Mossos per denunciar que la noia amb qui havia passat la nit havia mort. La constitució del jurat popular es farà el 24 de novembre i la vista oral arrencarà el dia 27 a l'Audiència de Tarragona. Encara en plana judicial, han ingressat a presó 3 dels 6 detinguts dijous passat a Amposta en una operació policial contra el tràfic de drogues. Dels 3 detinguts restants, un home i una dona han quedat en llibertat amb càrrecs, mentre que un altre dels detinguts ha passat a disposició de la Policia Nacional en aplicació de la Llei d'Estrangeries de Nacionalitat Dominicana. La investigació per ara continua oberta i no es descarten noves detencions. Aquest operatiu de la policia local i els Mossos va suposar el desplegament d'una vuitantena d'agents. Van escorcollar 4 immobles de la ciutat des d'on es venien estupendents. Són dos quarts d'una. La notícia que ens ha creat avui l'atenció la llegim al Diari de Tarragona. Un membre de la colla jove dels xiquets de Tarragona es troba ara mateix ingressat al Joan 23 amb una lesió medular després de caure el passat diumenge durant la jornada castellera. La pinya es va obrir i el castell va caure. L'home d'uns 50 anys es trobava a la pinya, precisament. El van atendre in situ els metges desplegats a la zona i va ser traslladat immediatament al Joan 23, on se l'està avaluant. S'està avaluant l'abast d'aquesta lesió. La colla jove ha demanat respecte a través d'un comunicat. I precisament de parlar de castells, però en un altre vessant, la més positiva, els xiquets de Reus obriran plaça en la Diada Castellera de les Festes. Actuaran davant la colla jove dels xiquets de Tarragona, els capgrossos de Mataró, els minyons de Terrassa, la colla vella dels xiquets de Valls i els castellers de Vilafranca. És el resultat del sorteig per triar l'ordre i també l'ubicació. Els xiquets de Reus seran just davant de la porta de l'Ajuntament. L'objectiu és descarregar la tripleta màgica, el 4 de 9 en folre, el 3 de 9 en folre i un 5 de 8. La colla jove de Tarragona està en plenes festes de Santa Tecla també i la seva actuació dependrà del que passi aquest proper cap de setmana a Tarragona. La vella de Valls vol portar un castell de 10 pisos a la Diada del Mercadal, el primer que es veuria a Reus d'aquestes característiques. La Diada del Mercadal començarà el 7 d'octubre a les 5 de la tarda amb un cercavila des de la plaça Llibertat fins al Mercadal. I ràpidament repassem portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu avui el Consell del Montsià recibe carteles del 1 d'octubre i lo denuncia. Al Reus Digital, Carles Pellicer es posiciona en contra de l'ordre de la Fiscalia que afecta la Guàrdia Urbana. Al del Camp.cat destaquen aquesta hora que l'Àliga donarà l'esquena a l'Ajuntament de Tarragona i anima a la resta de seguir-s'hi a fer-ho. Finalment, avui al Tarragona 21, destacat en portada, el Consejo Superior de Deportes obre l'aixeta pels 8,7 milions compromesos per als Jocs Mediterranis. Són les 12:32, dos minuts per la publicitat i continuem.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año cuando llegué a su casa me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador. Y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
He tenido un accidente.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22. 977-2235-22. Curto López Abogados.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Juan, esta semana necesito un coche con buenas prestaciones y el mes que viene una furgoneta. ¿Conoces a alguien que me pueda ayudar?
Pues lo mejor que puedes hacer es alquilar con Europcar en Viajes El Corte Inglés. Tienen coches y furgonetas que se adaptan a tu negocio y puedes alquilarlos por días, semanas y meses.
¿En Viajes El Corte Inglés?
Sí, y además tienen tarifas especiales para pymes.
Gracias.
Con Europcar tienes un coche desde 49 euros al día con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Paso por unos barrios donde hay unas casas increíbles. ¿Qué digo casas? ¡Palacios! ¿Y crees que me dan envidia? Pues no. ¿Cómo voy a tenerla si estreno coche nuevo y estreno ser todista? Si disfruto de doble felicidad.
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Es la linterna.
Es análisis. Es entretenimiento.
Ahora mismo el problema es mucho más serio de lo que parece. Es un asunto que puede sonar pesado por lo reiterativo, pero que por una de las partes va claramente camino del encontronazo, incluso físico.
Es Juan Pablo Colmenarejo.
Eres tú.
Seguim amb més qüestions al programa. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha imposat una sanció d'1,2 milions d'euros a Facebook per vulnerar la normativa, diuen, sobre protecció de dades personals dels usuaris. Segons aquesta agència, Facebook hauria recopilat i fet servir aquesta informació sense l'autorització prèvia per fer-ho. Queremos hablar de esta cuestión con la Organización de Consumidores y Usuarios. Nos acompaña Enrique García. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Buen día.
Oye, te voy a poner nómina ya, Enrique. Porque ya cada dos por tres requiero de tus servicios.
No, nosotros estamos muy contentos de que en esta emisora se pueda hablar de derechos de los consumidores, así que cuenta con nosotros cuando sea necesario, por supuesto.
Nosotros encantados, para ver si nos puedes ayudar también a entender un poquito más, porque leemos esta noticia, ¿no? El titular es este, la Agencia Española de Protección de Datos pone una multa de 1,2 millones a Facebook, que no es poca cosa, por comerciar con datos sin autorización previa. ¿Esto qué quiere decir exactamente? A ver.
Bueno, pues verá, el tema es complejo en las formas, pero es sencillo de explicar. Básicamente, Facebook lo que hace es que recopila datos de los usuarios de su servicio,
¿sí?
Y luego los vende a empresas para hacer publicidad. Y esto dirán, bueno, pues es la base de su negocio. Pero claro, la cuestión está en que recopila esos datos sin contar con el consentimiento de los usuarios. Lo hace de forma que no se ha recabado el consentimiento. La empresa dice que sí, pero ahora la Agencia de Protección de Datos, que no olvidemos que es el organismo que a nivel estatal se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos, ha constatado que efectivamente, que en su política de privacidad hay expresiones genéricas y poco claras, de forma que Facebook, sin tener un consentimiento expreso por parte de los usuarios, pues recopila, almacena y utiliza esa información para fines publicitarios.
La verdad es que nosotros creo, no sé si coincidirás conmigo, en que quizás no entendemos todavía estos datos nuestros, ¿no? Esta información que nosotros damos, evidentemente, libremente, ¿no? Pero que no lo entendemos como moneda de cambio. Un poco también puede jugar con eso Facebook, ¿no?
Sí, efectivamente. Se trata de esa cuestión de que en sus condiciones de uso, pues son expresiones genéricas y poco claras, de forma que el usuario no tiene una idea clara de qué se hace con sus datos. A ver, esto que pudiera parecer inofensivo, pues no lo es tanto, ¿eh? No lo es tanto en la medida en que en las redes sociales hay una parte muy importante de nuestras vidas, ¿no?
Claro.
Pues hablamos de vida económica, vida personal, de opiniones políticas, de cuestiones relacionadas con nuestra salud, cuestiones relacionadas con nuestras orientaciones religiosas, y eso, dice la normativa, que son datos especialmente protegidos, que forman parte de nuestra intimidad y que el usuario decide libremente si lo deja o no lo deja. Es decir, no se trata de que nadie pueda decir en las redes sociales lo que piensa, lo que dice, lo que hace, por supuesto, pero tiene que ser consciente de que si la empresa lo va a utilizar, pues bueno, que el usuario lo sepa, ¿no?
Claro.
Que detrás de eso se esconde también un beneficio económico muy importante, ¿no? ¿Y cuál es el ejemplo? Pues mira, es muy sencillo. Uno no tiene nada más que ver cómo, por ejemplo, comenta en las redes sociales o en sus correos, pues los planes de vacaciones, ¿no? Ahora volvemos de vacaciones.
Sí.
Y casi de forma inmediata aparece en su navegador pues la publicidad de determinado destino. ¿Y eso cómo se hace? Pues bueno, pues se hace a través de esas herramientas que se conocen como Big Data, donde la tecnología permite tratar cientos de millones de datos que inconexos, a lo mejor, no tiene mucho sentido, parecen cosas muy pequeñitas, ¿no? Pero que tratados de forma agregada, pues al final pueden determinar algo que para nosotros desde OCU nos parece muy peligroso, que son los perfiles, ¿no?
Claro.
Y claro, que te detallen un perfil comercial de cuáles son tus gustos, en qué compras, cuáles son tus sitios favoritos de viaje, cuáles son tus novelas favoritas o tu película. Bueno, pues eso puede parecer más suave, ¿no? O menos, más inofensivo. Pero claro, que te hagan un perfil sobre tu forma de pensar, tus orientaciones religiosas, problema de salud,
claro,
y que luego te nieguen un seguro, por ejemplo, pues ya entramos en ese terreno donde básicamente hablamos de la libertad personal de los individuos, ¿no?
Claro, porque en este caso estamos hablando de Facebook porque tenemos esta noticia, ¿no? Que la Agencia Española de Protección de Datos pues ha puesto mano en este asunto, pero lo podríamos extrapolar, supongo, a muchas otras plataformas digitales, ¿no? Que quizá cuando aceptamos esas condiciones, ¿no?
Sí.
Porque legalmente están obligados, ¿no? A que haya unas condiciones, no acostumbramos a leerlo. Es decir, nosotros también tenemos que ser parte activa en este proceso, ¿no, Enrique?
Claro, de eso se trata. De hecho, nosotros tenemos una campaña internacional hecha en colaboración con varias asociaciones de consumidores a nivel europeo, donde decimos que mis datos son míos, ¿no? Uh-huh. Donde reivindicamos el conocimiento de un nuevo reconocimiento de un nuevo papel de los consumidores en el mercado de datos, ¿no? Que sea positivo, proactivo y central. Se trata de que nosotros seamos conscientes de cuando aceptamos esas condiciones generales, ¿qué estamos haciendo?
Claro.
Básicamente, ¿hasta qué punto cedemos los datos? Y luego, si los cedemos, hay otra cuestión que también creemos que se debe debatir. ¿Hay una compensación al usuario? Porque con estos datos se comercia, ¿no? Uh-huh. Y son datos que provienen del propio usuario. A lo mejor hay muchos que dicen, bueno, pues yo no tengo inconveniente en que determinados datos se comercien, pero ¿cuál es la ventaja que yo tengo a cambio, no? Hay aquí un debate grande sobre la gratuidad o no de determinados servicios, ¿no? Y hablamos de Facebook porque efectivamente se le ha puesto esta multa, pero
sí.
Podemos hablar en general de cualquier pues gran negocio tecnológico de los últimos tiempos, que además coincide que prácticamente todos vienen del ámbito de Estados Unidos, ¿no? Hablamos de buscadores, de tiendas, en fin, de cada vez más servicios que utilizan estas técnicas de Big Data y que se basan en el conocimiento extremo que tienen de los consumidores, que tiene una parte positiva, pero ojo, también tiene una parte negativa que hay que cuidar porque hay que ponerle límites claros a esos instrumentos, pues que permitan al final pues que no se abuse contra los consumidores.
Claro. Supongo que muchas veces esto, para que nos entiendan así en general, todos los que nos escuchan ahora, a veces recibes llamadas con ofertas ¿no? comerciales de algunas cosas y dices, pero si ¿cómo tienen mi teléfono si yo no he dado nunca mi teléfono, ¿no? Pues a esta compañía en concreto, por ejemplo. Pues ahí tenemos que empezar a tirar del hilo, ¿no? Quizá has compartido parte de esos datos, en este caso hablamos de Facebook, pero puede ser cualquier otra, y de ahí, ¿no? Como se ha comerciado con esos datos, de ahí obtienen tu contacto.
Sí, bueno, o sea que no es de fuentes accesibles al público.
Claro.
¿No? Eso está regulado en la Ley de Protección de Datos, que es fruto de una ley muy antigua, del año 92, donde ya se hablaba de estas cuestiones, ¿no? Pero que sin duda se ha reforzado con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que se aplica sobre todo en una parte fundamental, a partir del año 2018, ¿no? El consumidor tiene derecho a preguntar cómo tiene la empresa esos datos.
Uh-huh.
Ese se llama derecho de acceso, ¿eh? Y además tiene derecho a rectificar esos datos si son erróneos, se llama derecho de rectificación, y también a cancelarlo. Es decir, si tú no quieres que una empresa no tenga un dato, pues tiene derecho a que lo cancele, ¿no? Salvo que, por ejemplo, haya una prestación de servicio y sea el dato necesario para prestar servicio. Es decir, tú no puedes pedirle a alguien que te está dando el servicio de internet que no tenga tus datos porque
claro,
que los necesita, pues entre otras cosas para cobrarte la factura, ¿no? Pero a esa empresa que te llama, con la que tú no tienes relación ni quieres tener relación, pues hay que, como consumidores, tenemos que saber que tenemos derecho a acceder a ese dato, a ver quién lo ha dado y cómo lo ha proporcionado y sobre todo a cancelarlo, ¿no?
En cualquier caso, desde la OCU supongo que entendéis como buena noticia, ¿no?, que la Agencia Española de Protección de Datos haya puesto manos en este asunto, digamos, ¿no? Es una cosa buena, es positivo.
Sí, nosotros de hecho lo hemos aplaudido. Es decir, cualquier iniciativa que hace que algo que incumple la normativa, la administración obliga a cumplirlo, pues mira, ya quisiéramos que en otros muchos sectores se fuera firme en este aspecto.
Claro.
¿No? Entendemos la dificultad también, porque no es sencillo. La verdad que la tarea de la agencia hay que reconocer que no es sencilla, porque, bueno, pues la complejidad técnica de estas cuestiones es grande, ¿no? Pero creemos que debe ser firme la Agencia Española de Protección de Datos en esta tarea de defender los derechos de los ciudadanos, en este caso, y de los consumidores, ¿no? De si no hay una cesión clara de datos, pues no se puede hacer un tratamiento y un uso de los mismos hasta que de forma clara el consumidor no haya consentido ese tratamiento. Luego, si consiente, pues no hay problema. El problema aquí está en el desconocimiento, que muchas veces es generalizado, de los datos. Y además, si me permite, te quería decir que no es una cuestión generacional. Es decir, mira, nosotros tenemos campañas relacionadas con el tema de promover la seguridad de los datos y nos observamos que el desconocimiento es muy amplio y verá, en una parte de la población, las más mayores, los que no son los nativos digitales, pues porque tienen dificultades incluso de entender tecnológicamente cómo funcionan muchas de estas empresas, ¿no? Que es comprensible, ¿no? Las personas de más edad. Pero es que resulta que los menores que son nativos digitales, pues hay problemas de que no son conscientes muchas veces, por menores, porque son todavía no tienen un juicio como un adulto, de la defensa de su privacidad, y son los primeros que aceptan condiciones generales cuando les ponen una pequeña trampita, ¿no? Un pequeño regalito, y ceden sus datos y hacen un uso de sus datos, a veces pues que llega a poner incluso en peligro su propia seguridad, ¿no?
Exacto. Seguiremos hablando de este tema, porque yo creo que también es tarea de todos, ¿no? Entender un poco mejor cómo funciona, para que como consumidores también pues tengamos más poder, ¿no? De alguna manera, ¿no? Saber cómo actuar. Tienen más información en la web de OCU, www.ocu.org, y como nos comentabas, Enrique, está esta campaña de recogida de firmas, Mis datos son míos, así que quien quiera saber más y sumarse, pues desde la web lo puede hacer, ¿no?
Pues efectivamente, de eso se trata, de esa palabra que está tan de moda ahora, de empoderar a los consumidores. Esta campaña, nosotros lo que queremos es darle la voz a los consumidores y pues que sean proactivos y tengan un conocimiento y un control sobre sus datos. Para eso, pues estamos, ya no es un problema solo local, español, es un problema a nivel europeo general. Hemos promovido esta campaña y pedimos eso, la adhesión de los consumidores a esta reivindicación de que los consumidores tomemos el control de nuestros datos y se garantice que solo se van a usar cuando nosotros queramos que se use.
Perfecto. Pues Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Vuelve cuando quieras.
A vosotros. Gracias. Saludo. Encantado de volver a hablar con vosotros.
Igualmente.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Per misericòrdia, munta't la festa a Reus amb el Festival de Rumba Catalana, la Trobada Internacional de Gegants, la Diada al Mercadal, cercaviles i actes tradicionals, i el dissabte 30, gran concert de la capital amb Macaco. Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia és un missatge de l'Ajuntament de Reus.
Herrera en Còpia Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Seguim amb més coses del programa. Ja sabem que els dimarts a aquesta hora ens toca parlar d'alimentació saludable, d'aquest pla d'alimentació que hem de portar tots i totes, i això ho hem de fer amb la nostra dietista nutricionista particular, la Dara Giné. Dara, bon dia.
Hola,
com
bon
estàs?
Dia, Mònica. Molt bé.
Bé,
molt
ja està, escolta, ja estem allò entrant a la tardor, pràcticament.
Sí.
Ja...
Hem començat a veure alguns panellets?
No, encara no.
Bueno, jo he vist algú que ja es troba per la recepta, en plan...
Què has vist?
És que la gent té molta ànsia.
Què has vist? Què has vist ja?
Ara tinc amigues que diuen els pinyons...
Però ja, però si falta un mes encara per
igual,
això.
És igual.
Un mes i més d'un mes.
Igual.
És igual.
La gent menja un mes abans panellets i un mes després.
Això sí que no, veus? Una altra cosa, mira, si em diguessis tortell de Reis...
A veure, però no em digues que no t'ha arribat un panellet enllaçat a l'Iber, en els menús de Nadal i tot això. I jo tinc pacients que enllacen.
No.
És que encara estic menjant el panellet i jo a veure.
És que jo el panellet és una
que ja està una mica dur.
Que no, no? No... A veure, estan bons, perquè estan bons. Però no és una cosa que a mi em torni boja. Potser ho trobo massa dolç, no sé. Empalagós. Empalagós, una
jo
mica.
Jo també noto molt empalagós.
Són boníssims, eh? I en joc sí. d'any, eh?
Un vale, però no més.
Però no molts, no molts.
Tens raó.
Bueno, no ho sé. Això ja en parlarem quan
en
arribem al...
En parlarem dels panellets.
Sí, d'aquí 2 setmanes, sí. més o menys. Bueno, 2 no, més. 3 setmanes. La qüestió és que avui no he pogut parlar amb la Dara abans d'entrar i m'ha passat una nota i m'ha dit àcid fòlic.
Àcid fòlic.
És... I dic, vale... Ja
no n'hem parlat
per avui.
Mai de l'àcid fòlic.
I he de dir que no sé absolutament res de l'àcid fòlic, que em sona només d'allò de les meves amigues sí. embarassades.
Molt bé, perfecte.
És això?
Sí, 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 molt bé. Doncs vas ben encaminada, Mònica.
Però per què? No m'ho preguntis, ara això t'ho deixo a tu.
L'àcid fòlic és una vitamina, ho hem de tenir claríssim. La vitamina B9, però bueno... se li diu més aviat àcid fòlic. De fet, són folats més que res. L'àcid fòlic és la forma que es fa al laboratori. Uh-huh. L'àcid fòlic és una vitamina que absorbim de molts tipus d'aliments. Ara en parlarem quins són els aliments més rics en àcid fòlic. Però, certament, aquesta vitamina és d'aquelles, bueno, com totes les vitamines, indispensables. S'acumula molt poc en el nostre cos i per això n'hem d'estar menjant cada dia. És molt important. Per això l'alimentació insistim en que sigui variada, mm-hmm. perquè si és variada hi ha també varietat de vitamines i minerals, entre els quals està l'àcid fòlic. Per què és àcid fòlic essencial en l'embaràs? Perquè és una d'aquelles vitamines que ajuda a crear els conductes neuronals en el fetus, en el petitet. No? Llavors, clar, si hi ha àcid fòlic i disponibilitat en l'àcid fòlic en la mare, el desenvolupament del tub neuronal és més eficient i no hi ha malformacions, no hi ha problemes després quan neix el nen de retras o de dèficits a nivell doncs això, de neuronals, a nivell de sistema nerviós. Uh-huh. Per això, per estar segurs els metges que l'embarassada en pren, es suplementa amb pastilletes. Hi ha pastilletes de tot de tipus de vitamines i minerals on hi ha només d'àcid fòlic. Però bueno, l'àcid fòlic normalment es suplementa com a tal inclús en els mesos previs a la concepció. O sigui, uh-huh. si una dona té pensat, això ja va per les nostres oients, quedar-se embarassada o ja no està prenent cap mètode anticonceptiu per quedar-s'hi, és interessant que ho consulti amb el seu ginecòleg, amb el seu metge o metgessa, per tal de que ja comencin amb aquest tipus de suplementació, si fos necessari.
Vale,
és molt important, des del principi, que aquests requeriments estiguin al tope. En l'adult... i en els nens, l'àcid fòlic bueno, té infinitat d'activitat dintre del nostre metabolisme. ¿Vale? Des de, és el catalitzador d'algunes reaccions en el nostre metabolisme, des de que bueno, intervenen en moltes reaccions químiques del nostre cos. També el trobem en l'ADN. L'ADN és la informació genètica que tenen les nostres cèl·lules. Quan una cèl·lula es multiplica, es fa un doble, necessita àcid fòlic perquè està creant una altra ADN. Per tant, és important que hi hagi disponibilitat d'àcid fòlic perquè la multiplicació de les cèl·lules es pugui donar amb eficàcia, no? Bueno, si pensem en que necessitem àcid fòlic perquè les cèl·lules es multipliquin, quan tenim un dèficit d'àcid fòlic, és molt important que consultem amb el nostre doctor, és una de les senyals d'alarma, amb processos que poden ser cancerígens, perquè en un càncer hi ha una multiplicació exponencial de cèl·lules, uh-huh. els requeriments d'àcid fòlic augmenten i pot donar deficiència d'àcid fòlic. O sigui, la deficiència es pot donar o perquè necessitem molta d'àcid fòlic o perquè no l'absorbim bé. Si no l'absorbim bé, també hem d'anar al metge per saber per què no l'estem absorbint bé i si en tenim un dèficit perquè n'utilitzem massa... Hem de veure perquè n'estem utilitzant massa.
I com sabem que tenim, per exemple, un dèficit d'àcid fòlic?
Això és una analítica de sang.
En una analítica normal sí. Això es pot veure, no?
Sí. En una analítica de sang normal, evidentment, han de demanar al metge doncs, l'àcid fòlic, però és fàcil, vull dir.
Però bé, nosaltres no notarem res a priori.
Amb molt completes, no. No si el dèficit no és molt acusat.
Vale.
Vale? Amb un dèficit molt, molt, molt suau ens costa veure una cosa. Normalment, quan hi ha un dèficit d'àcid fòlic, també pot haver dèficit d'altres coses, sobretot si és per malabsorció, uh-huh. perquè tenim alguna intolerància greu o tenim alguna malaltia inflamatòria a nivell intestinal, pot ser... que com que el nostre intestí pues, està molt alterat, no hi hagi absorció de vitamines. Una d'elles l'àcid fòlic, que ens crea un dèficit. com que és una vitamina que no s'acumula molt, molt poquet, doncs clar, els dos o tres dies que no estem menjant àcid fòlic ja tenim les reserves baixes. O sigui, és que n'hem d'anar menjant.
Va, llavors, la gran pregunta que em ve ara, on després d'entendre perfectament per a què requerim l'àcid fòlic, sí, gràcies a Dara per aquesta explicació tan clara, on el trobem, aquest àcid fòlic? A veure.
Doncs mira, el podem trobar sobretot en major mesura en els cereals integrals, per exemple. També el trobem en les vísceres, sobretot el fetge, perquè el fetge és l'amagatzem de vitamines. Llavors es entén doncs, que si menges el fetge un animal, allà trobaràs de tot, inclús àcid fòlic. Llegums, fruits secs, interessantíssim, ja sabem que són molt saludables. També el llevat, com el llevat de cervesa. Això no vol dir que hem de beure cervesa, si llevat de cervesa es ven a banda. Els fongs també. Algunes carns, com les carns d'au, pollastre o gall d'indi també. I hortalitzes de fulla verda. Saps les que dèiem que també portaven ferro?
Sí, ja t'anava a dir. I fruits secs també doncs, portaven ferro.
Exacte. I els llegums també, no tan disponible, però l'àcid fòlic també estaria. El que passa que seria interessant que consumíssim l'àcid fòlic, aquests productes, sense cuinar. A veure, evidentment, si mengem carn o vísceres, sí, però si mengem, per exemple, fulla verda, ara que se'ls hi posa els espinacs amb una amanida, sí, doncs perfecte, perquè l'àcid fòlic es perd durant els processos de cocció. Llavors, interessant que si volem molt d'àcid fòlic, doncs els cereals integrals o inclús cereals integrals fortificats amb àcid fòlic. Hi ha molts cereals per nens petits que estan fortificats amb àcid fòlic. De fet, la font principal de la nostra dieta són aliments fortificats si en mengem, d'àcid fòlic. Però, bueno, normalment aquests cereals també s'acompanyen de molts sucres, així que hem de vigilar. Millor menjar aliments variats i
el menys processats
naturals
també possibles. Exacte. Per tant, estic pensant ara, per exemple, evidentment els fruits secs, però això que dius d'intentar no cuinar-ho, doncs, per exemple, les llegums en amanida i no en xup-xup, diguéssim, no?
Per exemple. Perfecte. A veure, sí que els llegums estan una mica més cuits, però com menys cuits estigui millor. Aprofitar l'aigua també d'aquests vegetals per fer caldos, etcètera, etcètera, podria estar bé. Mm-hmm. Bueno, hi ha moltes idees en aquest sentit. I molt, també molt important que no es consumeixi alcohol si hi ha un dèficit d'àcid fòlic i el metge li ha indicat anar a un especialista. Molt important que, a banda de tenir una alimentació rica en àcid fòlic, no es consumeixi alcohol, perquè l'alcohol disminueix moltíssim l'absorció de l'àcid fòlic. Així que molt de compte.
D'acord. Evidentment, com sempre, que estem parlant aquí del cas general, sí, qualsevol
molt
cosa
general,
s'ha d'anar al metge.
S'ha d'anar al... Sí.
Que no estem aquí parlant de cap cas concret i això cada persona ho ha d'avaluar un professional.
Exacte.
En aquest cas... El
dietista nutricionista estaria per ajudar a donar consells, no?, amb una dieta personalitzada.
Exacte.
Sobre l'àcid fòlic.
Mm-hmm. Mira, molt interessant. Avui hem après moltes coses, avui, Adara.
M'agrada
molt això.
L'àcid fòlic té el seu intríngulis.
Ja ho veig. N'haurem de tornar a parlar probablement, però això serà un altre dia, perquè avui se m'acaba el temps. Si tenen qualsevol dubte, insisteixo, ens ho poden fer arribar a través de Twitter, @copetarragona, del correu del programa, tarragona@cope.es. Jo li traslladaré a la Dara i, si no, la poden anar a visitar a la seva consulta a Bruma Clínic, carrer Marquès de Montoliu 14 de Tarragona. Demanen per la Dara Giné i ella encantada de la vida.
Super encantada.
D'atendre'ns, Adara, un plaer, com sempre, tenir-te al programa.
Igualment.
Fins la setmana que ve.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
I amb això arribem pràcticament ja a la una, queda només un minutet. Nosaltres ens aturem ara per les notícies amb els serveis informatius de la cadena COPE. Ja saben, a la una i cinc agafem la Nacional 240 perquè ens toca avui recepta amb COPE Lleida, amb el Ricard Álvarez, i també vindrà d'aquí una estoneta la Leida Martí. No s'ho poden perdre, això.
Al nostre Twitter, @copetarragona.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977 38 35 5-66.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977-120-115 o a www.casapia.com.
93.5 FM. COPE Tarragona.
La una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Estamos pendientes de Rusia. Helicópteros de combate habrían disparado al menos un misil sobre el público durante unas maniobras en San Petersburgo. Buscamos más novedades. Corresponsal Ricardo Marquina.
Hola, buenos días. Las informaciones son muy contradictorias, ya que el Ministerio de Defensa ruso asegura que sí que ha habido un desgraciado accidente, pero que no hay heridos. Mientras, periodistas que están en la zona, que han sido testigos de ese ataque, hablan de dos muertos. Por el momento, estos han respecto a los fallecidos sin confirmar, lo que sí que habría varios coches destrozados y varios heridos.
Y ya han empezado a declarar los alcaldes investigados por colaborar en los preparativos del 1 de octubre. El primero ha sido el de Mollerussa, Marc Solsona. Los ediles que no apoyan el referéndum dicen estar sufriendo campañas de acoso como la que ha puesto en marcha la CUP con las caras de 14 ediles de Lérida en un cartel. También han aparecido carteles falsos de Ciudadanos, PSC y PP a favor del no en el referéndum. El líder de los populares en Cataluña, Xavier García Albiol, ha desvinculado a su partido de esta propaganda.
Que tengan que llegar a inventarse unos carteles del Partido Popular para intentar legitimar un referéndum que es del todo ilegal, pone en evidencia el grado de desespero, pero también de decadencia que en estos momentos está viviendo el independentismo.
Mientras tanto, los empresarios se siguen movilizando ante la situación en Cataluña. La Cámara de Comercio de España ha sido la última en emitir una declaración institucional. Joaquín Mizmanos.
Cataluña es una parte esencial de España y debe seguir siéndolo. Es el primer punto de esa declaración en la que la Cámara de Comercio apoya al Gobierno en su defensa de la Constitución y la legalidad. Su presidente, José Luis Bonet, admite inquietud entre los empresarios.
Es evidente que la preocupación existe, como debe ser, porque el tema no es un tema menor.
Y eso afecta a las inversiones. La Cámara de España insiste en que la prioridad tiene que ser superar la fractura, la normalización política, social e institucional de Cataluña.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
En Valencia se ha presentado una nueva edición del proyecto Lanzadera, que ayuda a emprendedores. Lo puso en marcha Juan Roch, dueño de Mercadona. Como novedad, en esta quinta edición se redoblan los equipos de emprendedores. Van a ser 80. Santi Pacheco.
Redoblado esfuerzo que se traduce en que Juan Roch eleva a 9 los millones de euros que este año va a poner de su bolsillo para financiar esos 80 equipos de emprendedores que tratan de hacer viables sus proyectos empresariales. El director general de Lanzadera, Javier Jiménez, destacaba esta mañana que es precisamente el saber hacer de Juan Roch la gran diferencia que explica el éxito de esta incubadora de empresas respecto de otras.
Que tenemos a Juan Roch, que bueno, que ha demostrado que de esto de hacer empresas sabe y sabe mucho. Y la segunda es que le transmitimos a todos los emprendedores el modelo de gestión empresarial de calidad total que hemos aprendido de Mercadona.
En total, 70 proyectos han pasado ya por esta aceleradora con una mortalidad menor a un tercio, logrando generar 220 empleos y atraer una inversión en conjunto de 23 millones de euros.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, sorprendente lo que nos vais a contar en El Espejo. Una historia, historias duras, la verdad, que nos hablan del calvario que sufren los cristianos en algunas partes del mundo.
Hoy contamos una historia, Pilar, ciertamente dura y amarga, pero yo pienso que es necesario que sea conocida. En Pakistán se puede morir por un vaso de agua, especialmente si eres cristiano. Es lo que le ha sucedido a Saharon Masih, un adolescente asesinado en la escuela por sus compañeros de clase por haber usado un vaso que solamente podían usar los musulmanes. Su caso recuerda al de Asia Bibi, condenada a muerte por blasfemia. Ella también fue acusada y condenada por un vaso de agua. Son hechos que revelan el desprecio, más aún el odio latente a las minorías en la vida cotidiana de Pakistán. Un odio que se difunde también a través de los propios libros de texto. Todos los detalles de esta dramática historia y de las reacciones que ha provocado, pues los contamos dentro de media hora en El Espejo.
Pues sí, escuchamos atentamente, desde luego. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en deportes comienza la quinta jornada. José Luis Corrochano.
¿no?
Lo hace con el Valencia Málaga de las 8 de la tarde y el Barcelona Eibar que se juega a las 10. El Barcelona está también pendiente de cómo sale la operación de Dembélé, que está en Helsinki. Mañana juega, entre otros, el Real Madrid, que recibe al Betis en el Bernabéu. Zidane recupera, entre otros, Miguel Ángel Díaz, a Cristiano Ronaldo.
Zidane recuperará a tres titulares indiscutibles de cara al partido de mañana. Regresarán Cristiano, después de cumplir sus 5 partidos de sanción, Marcelo y Toni Kroos, que tanto ayer como hoy ha trabajado con normalidad. En el capítulo de bajas, aparte de Benzema, Zidane tampoco podrá contar ni con Kovacic, ni con Vallejo, ni con Teo, que sufrió un leve esguince en la clavícula en el partido frente a la Real Sociedad.
Acaba de salir el parte médico sobre la situación de salud de Teo, subluxación en el hombro derecho, como dice Miguel Ángel Díaz, es baja para este partido contra el Betis. Es noticia en la Real. William José, delantero, amplía contrato hasta el año 2022. Y en el Bayern de Múnich es noticia, el portero Neuer ha vuelto a pasar por el quirófano, se opera del pie, va a estar de baja hasta el mes de enero. Contamos el inicio de la jornada en el tiempo de juego a partir de las 8 de la tarde.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
I ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim el migdia tant a COPE Lleida com a COPE Tarragona. Mònica Carrasco, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard.
Nacional 240, al mig.
Al mig.
Bueno, per connectar, vaja.
Sí.
Per connectar i arribar a aquest als dimarts a parlar de receptes i de cuina.
Sí, de moment no estem trobant gaire trànsit aquests dies, no? La línia aquesta COPE està bé.
Sí, sí, no, la línia sí, la línia aquesta va bé. La carretera,
la línia aquesta
doncs,
va bé.
És una altra història, una altra que ja en parlarem. Història.
Però bé, tenim el cinturó cordat, perquè ja saben que sempre ens hem de posar el cinturó quan pugem al cotxe per fer aquesta trobada. I avui, Ricard, tenim un tema pendent tu i jo.
Sí?
Sí, bueno, tenim molts, però un en concret, pel que fa a la cuina, són les lioneses.
Ah, sí, 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 el de dins. Sí, sí.
Exacte, perquè teníem feta la pasta.
El congelador la tinc.
Ah, ja l'has fet? Vale, vale. Doncs escolta, jo et vaig prometre que tornaria l'Alba Moles per fer-nos els farcits i ja la tinc aquí a l'estudi. Alba, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Alba.
Preparats per fer farcits, doncs.
Preparats. Has estat mirant el seu web, www.unadepostres.com?
Sí, i la veritat és que vaig descobrir moltes coses, eh?
Ah, no t'ho acabes, eh?
No.
Ah, no t'ho acabes, no t'ho acabes. Però bé, ja tindrem més dies per parlar de més receptes. Alba, avui ens has de farcir aquelles lioneses que vam deixar mitges.
I espero sorprendre'ls, perquè farem els clàssics i alguna novetat.
Ah, molt bé. Ah. Això sí, perquè sempre dones una volta, una volteta
més. Una volta.
Però jo quan penso en lioneses, no sé si tu, Ricard, jo penso que sí, nata, trufa, no? Crema.
Jo bàsicament sóc de xocolata, per tant,
trufa,
jo penso en les negres, la trufa.
Trufa. Llavors, aquests són els bàsics,
sí.
Alba.
Però bueno, jo us faré 5 cèntims ràpids de com fer una trufa ràpida express, perquè
mira, bona idea.
A vegades hi ha moltes maneres de fer trufes i una manera és més elaborada potser, però l'express té un resultat òptim i ràpid.
Ah, doncs vinga.
Que en moments de presses, doncs va la mà.
No, això ens interessa a tots.
Ens interessa a tots. Doncs vinga, comencem amb aquesta trufa express, a veure.
Comencem amb la trufa express. Necessitarem 200 mil·lilitres de nata d'almenys el 35% de matèria grassa, ben
sí.
freda, sobretot, sempre que vulgueu muntar nates que estiguin almenys 24 hores a la nevera.
Molt bé.
Necessitarem 15 graus de cacau en pols pur, sense sucre, i 60 grams de sucre glaç. D'acord? Llavors, muntarem la nata amb el sucre, amb una, ja sigui manuals,
les varilles, no?
Les varilles, si esteu forts manuals, si no, doncs sempre hi ha aquests accessoris magnífics que ens faciliten molt la feina, ens agiliten el temps, i quan la tinguem semimuntada, allò que dius, bueno, ja comença a fer doncs, aquesta marca, no? a la nata, les varilles, afegim el cacau en pols i continuem batint a màxima velocitat, i veureu que això agafa una textura que comença a agafar fermesa, ja ens agafa aquest color magnífic de la trufa, pim-pam, ja tenim la trufa feta.
Ah, ja està?
Ja està.
Ah, mira tu. I el sucre glaç en quin moment?
Amb
la nata, eh? Ah, perdona, sí, sí, amb la nata, llavors el cacau. Ah, doncs escolta, és express del tot, eh?
Sí, sí, és més ràpid del que pensava.
Jo no sé, jo a mà no m'hi veig muntant nata, Alba, no sé...
Pues és més ràpid del que sembla, eh?
Ah,
jo, sí, per circumstàncies de la vida que m'hi he tingut de tornar a posar aquest estiu bastant... Escolta'm,
ah, doncs, clar, hauré de provar això.
Més, a vegades fa mandes, ja la treure la màquina, el que sigui, per muntar poques quantitats, a mà es fa prou tevia.
Soc de munyaca, que es diu,
sí,
no?
Sí, sí, i tant. Varella en mano.
Ja. Ah, molt bé, doncs escolta, haurem de provar això, home. Jo ara tinc curiositat. Però amb el que em costa muntar unes clares de vegades, no sé, jo si podré
la nata. Costa menys la nata que les clares, també t'ho dic.
Ah, doncs ja m'has convençut del tot.
Ara això ho has de provar,
Molt bé, doncs escolta, Ricard, la trufa la faràs, no?
Sí, a més no, mai m'havia preocupat també de saber com es feia, però veig que potser és assequible al meu nivell,
sí,
això.
Sí, i mira, sí. Atenció al tip que ens ha donat l'Alba, la nata freda, sí, perquè sobretot. A vegades dius, és que ho he intentat i no m'ha sortit, potser estava a temperatura ambient, no?
Sí, 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 i si pots inclús el bol on tu hagis de fer que sigui metàl·lic i poder-lo posar també a la nevera o al congelador, depèn de l'espai que tinguis, molt millor encara. Doncs inclús sí. La varilla, vull dir, tot ha d'estar el més gelat possible.
Molt bé. Ah, doncs mira, això és
importantíssim. Molt més ràpid.
Informació de servei per la reposteria. I m'has dit, m'has promès, m'has dit, un farcit tradicional, que tenim aquesta trufa, i un de així diferent, per sorprendre els convidats.
En tinc dos de diferents, ara, així m'ho has de triar.
Un, t'he de fer triar un, sí? Alba. Sí.
Doncs fem una crema de taronja.
Molt bé. Què tal, què et sembla això, bé?
M'encanta.
Que bé, ja està.
És molt, molt fresquet. Ara ja anem de cara una mica a la tardor, però bueno, la taronja també és una mica fruita típica d'aquesta època i també se n'ha d'aprofitar.
Vinga, doncs crema de taronja.
Doncs mireu, necessitarem una taronja, 3 rovells d'ou, 35 grams de maïzena, 100 grams de sucre i mig litre de llet.
Molt bé.
La taronja el que farem és ratllar-li tota la pell, si tenim un ratllador d'aquests ben primets millor, i li traurem el suc. Guardarem les dues elaboracions per separat. En aquest suc de la taronja hi dissoldrem la maïzena, que sabeu que sempre s'ha de dissoldre amb un líquid que estigui fred. Llavors, reservem el suc, sí. el suc amb la maïzena. Els rovells els barrejarem amb el sucre, d'acord? També per una altra banda. I la pell de la taronja la infusionarem amb la llet.
Ah, molt bé.
D'acord? Llavors, el procés serà, posarem la llet i la pell de taronja en el sucre i els rovells, quan estigui una mica templada, perquè si no ens quadrien, sense parar de moure, i després, en aquesta elaboració, hi afegirem el suc de taronja més la maïzena. Uh-huh. Ho remenarem bé i ho tornarem a posar tot al foc perquè qualli.
D'acord.
Remenem sense parar, un pic ho tinguem quallat.
O sigui, sense parar, com
sense
si fos
parar.
Aquí tècnica
exacte.
Risotto, diguéssim.
Ah, exacte. Remenem fins que ens qualli la maïzena i quan veiem que qualla una miqueta, que ja se comença a enganxar la crema a les varilles, retirem del foc i fem unes quantes batudes així una mica ràpid i ja la tindrem. Sobretot, llavors, és important que la passem amb alguna safata ben estesa perquè es pugui refredar bé. Llavors, tip truco.
Ah.
Sabeu que moltes vegades, tant amb aquesta crema o amb la crema pastissera convencional, se'ns fa aquella pell una mica, se'ns resseca una mica, sí, per la part de dalt. Sí. Llavors, o si el tenim, podem posar paper de film d'aquests que és resistent al calor, d'acord? A pell, que ni vull dir, a tocar la crema, no damunt del recipient, sinó tocar la crema, o espolvoregem una mica de sucre per damunt i ho deixem que es refredi. Què passarà? Que amb la calor aquests sucres es transformarà en aigua. Aquesta aigua farà una pel·lícula per damunt de la crema i ens evitarà que es faci la pell.
Ah, mira. És que cada dia aprenem coses aquí, Ricard?
Sí, sí, hem de buscar una senyal acústica per quan diguem una idea, un truquet.
Una campaneta, no? Sí. És una campaneta.
Amb aquesta crema el que faríem llavors és posar-la en una màniga pastissera i llavors tindríem les nostres lioneses que les hauríem descongelat a temperatura ambient. Les tallarem amb un ganivet de serra, per la meitat. És típic doncs, fer-li no un tall totalment transversal, sinó una mica obliqu, d'acord? Vull dir, diguéssim, enfocant cap a la taula o cap a la superfície de treball que tinguem, les obrim, li fem el nostre farcit amb la crema de taronja o amb la trufa, això ja depèn dels gustos, o inclús et diria les dues coses.
Ah, mira,
perquè
sí, perquè
no,
la taronja i la xocolata s'hi
diuen
molt bé, eh?
Sí.
Una i una.
Es pot fer un punt de crema de taronja al mig del farcit genèric una mica
mira,
trufa i tenim aquest punt sorpresa, no? Que quan ho agafi, no, la gent potser més gran, que és més tradicional, no? I s'esperin trobar aquesta lionesa de trufa, doncs tinguin la sorpresa de la taronja.
Jo estic salivant, Ricard, tu pots parlar?
No, jo també, ja fa estona, a més m'ho imagino, però veig que aquesta recepta que ens has donat avui, Alba, ens permet també donar el nostre toc.
I tant, vull dir, tu pots donar, pots canviar inclús doncs, la taronja per algun altre cítric, potser, no et diria llimona, que potser sí és molt, molt àcida, no? O inclús combinar-lo, li pots donar també doncs, un toc de llima amb la ratlladura, potser parlaríem més de treballar amb la pell, d'altres cítrics, de llima o llimona, per exemple, i llavors doncs, fas un combinat de cítrics de farcit doncs, que també pot quedar molt bé.
Mm-hmm. Ara a mi m'ha sorgit un dubte, ara que hem parlat, clar, la pasta de la lionesa, per cert, es poden escoltar el podcast del, no, de l'altre dia que parlàvem de la massa, el dia 12 de setembre va ser això, i estava parlant, quan les congelem, aquesta massa que ens diu, ho podem congelar? Ho congelem sense tallar-les, les lioneses?
Sense tallar-les, no
cal. Això és important. Sí. I sencereta, i quan estigui descongelada ja fem el tall.
Correcte.
Vale. Molt doncs, bé. Escolta, m'ha agradat molt això, eh? Això ho haurem de fer. Ens quedem un dia, Ricard, i ens posem a fer lioneses?
Sí. I ens gravem i tot, ja veuràs.
Però jo després no sé si li podrem ensenyar a l'Alba el resultat, que passo vergonya, jo.
Home, li donem a provar.
Bueno, sí, si voldràs fer, faràs de conillet d'Índia, d'Alba, nosaltres... Bueno, no saps el que t'espera.
Amb bona matèria prima, difícilment poden quedar malament les coses, home.
Ho intentarem, eh? Farem, intentarem fer el nostre millor. Ricard, se'ns acaba el temps.
Sí. Fem una pausa.
Proper dia més, fem una pausa i continuem, que ve la Leida. Gràcies, Alba.
Vinga, vosaltres, gràcies.
Shiseido, la marca pionera en investigación cosmética, descubre el origen de la pérdida de firmeza de la piel y presenta un tratamiento antiedad revolucionario que la recupera. Descubre su línea Bioperformance Lift Dynamic, que activa el poder regenerativo de la piel, aportando firmeza y consiguiendo un efecto lifting. Olvídate de las arrugas y recupera un aspecto más joven con Shiseido, marca líder en investigación cosmética. Bioperformance Lift Dynamic de Shiseido. Firmeza, efecto lifting, piel joven. La gran pregunta que està flotant a l'ambient des de fa dues setmanes, Ricard Álvarez, és si t'has fet ja amb uns pantalons Colo Camel.
Aquesta és la gran preocupació. Aquesta és la gran pregunta. Del país.
Tu surts al bar, vas al carrer, vas a esmorzar al bar i estan parlant d'això. No estan parlant de l'octubre ni de res per l'estil.
Bueno, de totes maneres, vam donar marge fins a l'octubre.
Sí, però ja s'està apropant, eh?
Jo espero que la Leida em respecti fins a l'octubre.
Mira, saluda tu a la Leida Martí avui.
A Leida Martí, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Em deixes, fins a l'octubre, que jo m'ho he de plantejar bé, això, eh?
Vinga, va, perquè ets tu.
És que ara ho comentàvem, ara estava aquí, ha arribat la Leida, allò que s'estava posant els auriculars, i m'ha dit, què fem, li preguntem avui o no? Dic, sí, preguntem-li, no?
És un tema ja...
És un tema, sí, vull dir que l'audiència ho demana, això, Ricard.
Sí, sí, sí.
Però bé...
La foto.
Recordem que ens poden escriure a través del Twitter,
sí, senyora,
també.
A Cope Tarragona i Cope Lleida, arroba Cope Lleida també, ens poden escriure, fer preguntes, demanar-li al Ricard, si us plau, que penti una foto amb els seus pantalons Colo Camel, el que vostè vulgui. Oient, el que vulgui.
El que vulguin, va,
el
vinga.
Que vulguin. Però bé, avui crec que la Leida no ve amb tendències de roba, però si no amb unes tendències també molt importants, perquè pentinats... És una època, ara, al setembre, que tots volem començar renovats i, de vegades, fer canvi, no, Aleida?
Sí, és bàsicament... Bueno, el canvi encara no hi és.
No,
encara no hi és. No, he pensat que això d'aquí deixarem que passin, que encara hi ha el cap de setmana aquest que ve ara, que és Festes de la Mercè,
sí,
que hi ha un munt de festes, Santa Tecla,
Misericòrdia, després de Sant Miquel... Sí. Sí.
I després ja, com que ja comença l'octubre, ja donar pistoletada de sortir de lo que és les noves tendències del cap. El que farem ara és com renovar les tendències que hem estat utilitzant a través de complements al cabell.
Ah, complements, vale. Jo estava pensant, clar, m'ha dit pentinats i jo he pensat en talls de cabell. Potser és perquè estic buscant inspiració, eh?
Ai, Mònica, que ja tindrem foto de la Mònica amb nou pentinat.
Ai. Ja m'ha tocat.
De la Mònica, sí. Del Ricard, no. Perquè, clar, la Leida i un servidor no ens hem vist mai. Parlem i ens ho passem molt bé, però no ens hem vist mai. Per tant, la Leida ja li falta una informació que la Mònica sí que té.
Jo no vull dir res.
En mode de... Si jo de pentinat sempre va igual.
Ricard, sí, Ricard, amb això sí que molt curtet sempre.
O sigui, fa molts anys que ho tinc imposat, autoimposat realment.
Després suposo que deus anar combinant-te doncs, el que són les gorres i les
doncs
mira, boines
tampoc, és veritat,
i coses
sempre
d'aquestes.
M'ho han dit, però no em porto. I ja,
no
em ja
porte.
Entenc que de cara al novembre...
I mira que Lleida fa fresqueta i portar el cap descobert.
Sí, correcte, però sempre m'ho han dit.
Doncs això és un bon complement.
Un dia podem parlar de complements, sí, sí. De gorres, barrets, però ara quan entri ja més la temporada d'hivern...
Això ho deixem ja per la foto del novembre, eh?
Deixeu-me
temps, deixeu-me temps.
No, però la copiarem, eh?
No, aquell ho porta molt bé, això. Però bé, llavors, a veure, Leida, tendències, ja parlarem un altre dia doncs, de talles de cabell, si vols, ara fora de micros, que jo he d'anar a la perruqueria d'aquí poc. Però bé, què...
Complements,
no? De pentinats.
Correcte, vam començar la temporada també, de l'estiu, que vam comentar que una de les peces fortes serien el que eren les gorres, us en recordeu?
Sí,
gorres portarien molt, moltíssim. Bueno, doncs continuem amb les gorres, també ens portarem les boines en els diferents tipus, bueno, en vez de ser més de marineres, seran més de pan, es continuaran portant moltíssim. Una altra cosa que també m'agradaria destacar són els mocadors.
Els
mocadors
bé.
De cap, a mi m'encanten. Els he trobat superbonics. És més, ara quan he anat de vacances, el mes passat, ja, jolín, ha passat el mes,
sí,
mare meva.
Pobra.
Doncs era una peça molt important del dia a dia, es veu, perquè tothom la portava. Vull dir, i quedaven realment molt bonics en tots els seus vessants.
Que t'anava a dir, mocadors, per exemple, com a coletero, no? Diguéssim,
sí.
Allò per la cua en lloc de la típica goma, més com a diadema, no? Jugar molt amb els mocadors, amb el pentinat, allò,
sí.
Entrellaçats a les trenes.
A les trenes.
Molt, també.
Però si m'has... Bueno, Mònica, avui m'has el programa tu, filla.
Home, a Leida, però és que jo em preparo quan tu has de venir, jo he d'estar al dia.
Jolines, que a tope,
tu. És que m'encanta quan la deixo impressionada, perquè clar...
En sèrio, m'encanta.
És impressionar el mestre, en aquest cas, Ricard. Ah, la mestra. Doncs sí, mocadors. I això continuarà, a Leida? Sí. Ai, que bé, m'agrada molt aquesta
continuarà.
Tendència.
Si us en recordeu, aquesta temporada d'estiu es portava moltíssim... Bueno, és que realment, quan dic temporada d'estiu, l'allargo fins ara també, fins a mitjans de setembre, quasi finals, perquè molta gent té vacances ara al setembre i té la sort de poder-se'n anar...
Bueno, estem a l'estiu encara, eh?
Sí,
tècnicament,
bueno, clar,
sí.
Tècnicament sí,
dies,
eh? Tens raó.
Li queda un parell de dies.
Sí, sí.
Tens raó. Sí, perquè jo realment no sé mai com va això, de dos o tres dies.
Jo tampoc.
Cap al 20... Sí.
Jo sempre dic 21-23, però no l'encerto mai, tampoc.
Doncs, bueno, ara actualment encara s'aporta el que és el mocador amb la ratlla al mig, si se'n recordeu, en forma de dameta, tant fet el noset al lateral com a darrere, que només se veigués la diadema, i generalment, doncs, això, combinat amb la ratlla al mig, es portava moltíssim. Ara, com s'aportarà aquesta temporada? Pues amb un efecte més, com... Deies tu com un toto.
Ai, el toto. Ai, espera, parem màquines, que ha sortit la paraula toto, Ricard.
Jo estic parat, assegut
parat,
i per terra. Clar,
perquè a mi això em va passar la temporada passada, recordem, històric atac de riure de Mònica Carrasco aquí amb la Leida Martí i la Ruth, perquè clar, van dir el toto i jo dic, però què és el toto? I el toto és un coletero.
Ah.
Ricard, per si no ho sabies.
No, és que veus, jo no, tampoc ho faig anar, això, no...
No, tu
no
cues
no
et fas, no?
No,
ja. Però bé, doncs, a mode de tot, el mocador. O sigui,
sí.
Aprenguem el vocabulari, Ricard,
o sigui,
que és
a veure, un moment. O sigui, tu et fas una cua i poses una...
Una goma,
una
normal.
Goma, i llavors el mocador per dissimular-ho, per entendre'ns?
Sí, senyor, molt bé.
Bueno, sí,
o, per
així,
tapar-la, no?
Sí, correcte. Però després també, la manera de pentinar-se, que és l'estrella, com si diguéssim, amb aquest tipus de complement al cap, és fent un efecte wet.
Què vol dir això?
Un efecte wet és agafant espuma hidratant amb el cabell quasi sec, perquè se te quedi així com mig engominat, com si acabessis de sortir de la dutxa.
De l'aigua.
Sí. Vale? El mateix amb les mans, vas fent tu el pentinat amb les mans, fas la cueta més aviat baixa, perquè aquesta temporada es portaran bastant baixetes també, i la fas mig despentinada, mig desenfadada, amb aquest estil més així, bueno, més wet, que es diu.
Per tant, jugar molt amb els mocadors, no sé si també amb passadors, no? Clips, allò més grossos, també continua això, que es va portar potser una mica, però no sé si era més per esdeveniments, diguéssim, no? Allò
jo ho veia
recollits...
més com esdeveniments.
No pel
però,
dia a dia.
Sí, però bueno, jo trobo que també és una tendència molt bonica que si tu la vols adaptar al dia a dia per arreglar-te una miqueta més i fer el peinado fàcil, que dic jo, és a dir, agafar-te el que és la part de davant i posar-te la darrere amb un clipet i ja se't queda el cabell amb un semi recollit i el clipet és mono, doncs, escolta'm, benvingut sigui, queda moníssim també. Recordem també, en tendència, que vam estar comentant dels últims programes, quan parlàvem de bodes i comunions, que també estaven comentant lo del fet de ficar-nos flors seques a lo que és el cap. Continuem amb temporada de bodes, bautizos ja no tant.
No, però casaments de setembre sí, no?
De setembre i octubre sí, que n'hi ha molts. Encara doncs podem posar flors seques al cap.
Sí, encara
en forma
es
de
pot,
passador.
Encara que no sigui època primaveral, la corona de flors es continua portant.
Sí, perquè penseu que no només hi ha color, al ser seques generalment són colors més aviat apagats i podem anar, per exemple, amb bordeus, podem anar amb blau marins, amb colors bastant més invernals, que encara que sigui una flor no deixa de ser invernal.
Molt bé, Ricard, jo no sé si tu sabies d'aquest món dels complements pel pentinat.
No, jo et dic que...
No estaves al dia d'això.
A veure, ho veus, però no. El que sí que crec, observant, és que els complements al cap han anat disminuint amb mida els últims 10-15 anys, pot ser?
Sí? Aleida, què creus tu?
Bueno, depèn molt de l'estil de cadascú. Jo, per exemple, amb mida...
A mida em refereixo perquè jo recordo de petit veure diademes molt grosses, molt cridaneres, i ara no n'acabes de veure tant.
Bueno, perquè això és estil molt 90, molt finals 80, començaments del 90. Clar, això és una, a veure, això ja és un estil de moviment ja directament. No, no tant de tendència de moda, sinó de moviment del que hi havia. Bueno, ara es torna a començar a portar, és més, o sigui, el pròxim complement de cap és el scrunchie.
Què és l'scrunchie?
Sí, és el toto, el coletero, però tot de roba, que està tot forrat de roba.
Ah, sí, però això ho hem portat, com molt bé tu dius, als 80, finals 90, principis.
Vale, doncs això és una tendència que ara s'ha tornat a agafar aquest estiu,
doncs,
i moltíssim.
Mònica, busca les caixes.
He d'anar a rebuscar a casa dels pares, a veure què surt d'allà. Sí, sí. És... O sigui, està tornant, això,
sí, ha tornat. Aquesta temporada d'estiu ha sigut el que és el pistoletazo de salida, ¿vale? A través dels monyos alts, allò mig despentinat...
Sí, doncs... Sí, sí. No, sí, Mònica, deixa'm que introduïsi la meva padrina també,
sisplau.
Igual que
endavant.
La teva, que sempre diu que mai s'ha de tirar res.
Això sí.
En moda, que tot torna.
Això sí, això podríem, mira, podríem parlar un dia de modes que han marxat i han tornat, no? Allò que segur que trobem mil coses, i també de coses que no marxen mai.
Sí, a veure, jo sempre puntualitzo que sí, que és veritat, no hem de tirar mai res perquè tot torna. El que passa és que generalment tornen diferents patronatges, clar. Amb aquí hem d'anar amb cuidado, eh?
Sí, bueno, llavors, ets, com se li diu amb això? Ets retro, no?
Ets retro, vintage, sí,
vintage,
no?
Vintage, clar.
Clar, sí. Vigila amb les ombreres si agafes una americana dels 90,
és
Ricard.
És veritat, eh?
Te'n recordes que una vegada vam estar comentant-ho sobretot amb els trajes dels homes?
Sí.
I dels colls de les camises?
Sí, senyora, és veritat.
Sí, ara que m'has fet recordar, vam estar comentant com és que els trajes passaven de moda. I se veia a través de les solapes,
de la jaqueta,
de la llargada, de l'amplada, de les ombreres...
Home, han canviat moltíssim, eh? És veritat, tu agafes ara una americana que tinguis el penjador, que estigui en bon estat, però que tingui 25 anys i es nota d'una hora lluny.
Ja, sobretot perquè no ens entren, no, Ricard?
I aspecte, sobretot.
Que cruel.
No, he dit, parlo per mi també, sí. Però bé, nois, ho hem de deixar aquí, que sempre ens n'anem de temps. Aleida, alguna cosa allò molt ràpida,
bueno,
important?
Bueno, sí, l'apunt de l'escrunchi, que hem dit el que era el de l'estiu, i per l'hivern es portarà amb teles a terciopelades, que estiu.
Ai, el vellut que torna a la tardor.
Això.
Molt
vale,
bé.
Era més que res aquesta puntualització. Gràcies.
Perfecte. Doncs apuntem a Aleida Martí, que és mona, ella. Apuntem tot. T'esperem la setmana que ve més coses, a veure en què ens sorprens. Que
encantadíssima, m'encanta venir a veure.
Doncs moltíssimes gràcies, com sempre. Passa-t'ho bé.
Gràcies, un petó, adéu.
Adéu. Ricard,
Mònica.
Tu cues no, però no. Sé que tens amigues, dones, sí, germanes, home, que pots explicar les tendències, que estiguin al dia, que s'escoltin la secció de la Leida.
I tant que sí, entre totos i escrunchis, avui, doncs, ja anem directes cap a dos quarts.
Anem directes cap a dos quarts, perquè això no ho podem millorar tu i jo sols. Escolta, que ens veiem el proper dia, que vagi molt bé.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas.
casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Si no sabes qué cubre tu seguro, puede que pagues por cosas que no necesitas. Con el seguro para propietarios de Verti sabes perfectamente qué coberturas tienes. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Están ahí fuera, merodeando. Tienen el coche impecable y todavía se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Está pasando. Estás en la tarde con Ángel Expósito.
Irma continúa su paso por los Estados Unidos. Por eso vámonos hasta allí para conocer la última hora.
Corresponsal. Está pasando algo que te emocionará.
Espero que encuentres trabajo muy pronto.
Está pasando algo que te hará reír.
Pero ¿cómo se puede ajustar un anillo a cualquier talla?
Está pasando algo que querrás contar.
En las redes sociales también. Seguid la información sobre el huracán.
Está pasando en la tarde. De lunes a viernes de 3 a 7. Está pasando. Estás en COPE.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Curto López, abogados, t'ofereix aquest espai.
Vinga, és dimarts, hem passat ja el llindar de 2:15, continuem en directe aquí al migdia COPE Tarragona, és el moment de rebre els amics de Curto López Abogados, m'acompanyen una setmana més el Miquel Curto i el Luis Miguel López. Què tal, Miquel, Luis?
Molt bon
com
dia.
Va?
Hola, buenos días.
Ens falta avui l'Arturo, ens falta
sí,
una pota aquí.
No he pogut vindre.
El teníem enfeinat, però bueno, una abraçada.
La setmana que ve.
Això, aquí. Això espero. Doncs vinga, l'Arturo l'esperem la setmana vinent. Avui el que farem, que us veig plens de papers, i és sí. Que hem decidit agrupar una mica, no?, les preguntes per temes que ens van arribant, tant a vosaltres directament a Curto López com aquí els oients a través del Twitter i del correu electrònic, i hem trobat allò un denominador comú, no?, que es diu, i és que preocupa molt el tema dels accidents de trànsit.
Mucho,
no?
Són molt sovint.
Són molt sovint, eh, que sí? Posa't el micro una miqueta més davant.
Perdó,
Miquel,
sí.
Gràcies. Doncs això, és un tema que genera moltes consultes, no? Perquè hi ha molts dubtes a vegades, és accident laboral, no és accident laboral, no? Parlàvem l'últim dia, crec que, no? D'aquests accidents en itinere. Però bé, doncs a veure, quina és la pregunta allò del millón, la que més us han fet? A veure, Luis, Miquel.
Ui, hay un montón
la que más se repite.
Hay un montón de preguntas del millón, pero vamos a empezar, por ejemplo, he tenido lesiones, he sufrido lesiones tras un accidente de tráfico.
¿Sí?
Necesito un abogado, ¿qué hago, qué no hago?
¿Qué hacer, no?
Eso es una de las preguntas del millón,
claro,
porque
lesiones
son muchas.
Que me impiden, por ejemplo, seguir con mi vida normal, con mi trabajo normal, y tengo que cogerme una baja, en este caso.
¿Una baja o también un accidente de que no hace que tengas que coger una baja, pero que obviamente tienes unas molestias?
Claro.
Y tienes que tener una rehabilitación, un tratamiento médico, ¿no?
¿Qué fem? ¿Qué fem en aquest cas?
¿Qué hay que hacer? A ver, en principio, y esto es así, la compañía aseguradora tuya, la de tu vehículo, te va a decir de que ellos te van a llevar el asunto, que van a intentar llevarte un asesoramiento, pero a los pocos días, desgraciadamente, el ciudadano ve que esto no es así, ¿no? Y que no les dan un asesoramiento integral de lo que se debe de hacer, ¿no? Por lo tanto, yo siempre aconsejo que cuando una persona tiene un accidente de tráfico y ve que eso va más allá que un par de días de encontrarte mal, sino que ya requieres un tratamiento médico, una rehabilitación, sea el accidente muy grave o menos grave, tiene que ponerse en manos de un profesional. Lo que la gente no sabe y las compañías no dicen es que todas las pólizas de seguro de automóvil tienen una garantía de defensa jurídica, pero que permite la libre elección de abogado por parte del asegurado. Es decir, el asegurado no tiene por qué escoger el abogado que le da la compañía y que le pone, sino que puede escoger un abogado de libre elección, y eso se lo permite la compañía, eso se lo permite todas las pólizas, porque así lo dice la ley de contratos.
Ah, vale, mira, eso es información importante, ¿no?
Y esto es muy importante, porque obviamente, y que no se enfaden, supongo que se enfadarán mis compañeros de abogados que trabajan para las compañías.
Estamos haciendo amigos aquí cada semana, amigos,
Pero bueno, es que nosotros defendemos a los ciudadanos, Es decir, no defendemos ni a las compañías de seguro, ni a las mutuas de trabajo, ni al Estado, ¿no? Nuestra función es trabajar por los ciudadanos y defender los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo siempre digo que un abogado particular, sea cual sea, que no tiene ningún tipo de vinculación con ninguna compañía de seguros, obviamente tiene más libertad para poder defender los derechos de un ciudadano que tiene un accidente de tráfico.
Eso siempre, sí.
¿Por qué? Porque si trabajas para una compañía, de acuerdo, tú un día tú reclamas, pero el otro día te reclaman a ti. Ya. Entonces, es lo que decimos, no nos vamos a hacer daño, ¿no? El corporativismo, ¿no? Y
claro, al final trabajas para ese asegurado que ha tenido un problema, pero tu empleador es la aseguradora, no,
obviamente,
ese particular,
exacto,
¿no?
Y después, claro, tu seguro, cuantas menos pruebas te haga, mejor, menos gastos tendrá. Y eso es principal para un accidente.
Yo siempre digo que cuando uno tiene un accidente de tráfico y ve que algo, es decir, que no se está solucionando, no es aquello un pequeño golpe, que estás dos o tres días, luego ya estás bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene que empezar a moverse, ¿no? Porque muchas veces la compañía de seguros tarda en darte el servicio y decir, mira, hay que hacer rehabilitación, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, ¿no? Y muchas veces nosotros los abogados, pues, aceleramos estos trámites, hablamos con la compañía, presionamos, le mandamos un médico que también puede moverse, y esto es muy importante. Es decir, la buena asistencia sanitaria desde el principio hará que el tratamiento médico sea mucho mejor, y también la posible reclamación de daños y perjuicios. Por tanto, es muy importante desde el primer momento, desde el segundo cero, tener un buen asesoramiento.
Un buen profesional, exactamente.
O sea, importante esta información, perdona, Luis, ¿no? Que sabemos que todos tenemos nuestra póliza de seguro de coche, ¿no? Pues en caso de accidente que requiera, pues en este caso, que llegue el punto de que necesitemos un abogado, sabemos que tenemos el derecho de elegir nuestro propio abogado. O sea, que no.
Correcto.
¿No? O sea, que legalmente es así. Vale.
Correcto.
Venga, pues más cosas.
Más preguntas. Porque tenemos un montón. Tenemos un montón
y
hay que.
Esto tendrán que ser dos días, ya lo veo. Lo veo venir.
No acabaremos hoy.
El plazo para poner una demanda. Si hay que poner una demanda, ¿qué plazo?
Bueno,
nos lo
preguntan ahora la gente dice, tengo un accidente de tráfico, ¿no? He estado dos o tres meses que no he hecho nada, ¿qué pasa aquí? A ver, en principio esto se ha modificado bastante con la nueva ley, con el nuevo baremo del año que ha entrado en vigor en el año 2016, que regula las indemnizaciones sobre accidentes de tráfico. El plazo continúa siendo un año desde la estabilización de las lesiones, desde que una persona ha tenido un accidente de tráfico, cuando ya se ha estabilizado sus lesiones, es decir, todo el proceso curativo, hayan quedado unas secuelas, en ese momento hay un año para reclamar.
Esto es diferente al antiguo.
¿Cómo
baremo,
era?
¿No?
¿Cómo
es?
Era antes.
No. Esto no ha cambiado del año, pero lo que ha cambiado es lo que nos dice la ley que tenemos que hacer. Antes tú podías directamente presentar una demanda judicial, y ahora la ley te exige, y yo creo que eso ha sido una modificación muy buena, porque se solucionan muchos asuntos mucho más rápidamente, es un proceso extrajudicial. Uh-huh. La ley ahora lo que te dice es que para poder reclamar por un accidente de tráfico tienes que presentar una reclamación previa, una comunicación previa a la compañía de seguros. Y la compañía de seguros, dentro del plazo de 6 meses, tiene la obligación de enviar al perjudicado, es decir, a su abogado, una oferta motivada, siempre que la oferta motivada se pueda hacer en ese momento. Si no se puede hacer en ese momento porque el señor
porque aún dura las lesiones,
entonces la compañía se comunica contigo y lo que hace con el abogado es decir, vamos a ver cómo continúa esto, los servicios médicos de la compañía visitan al perjudicado, el abogado le envía los informes médicos hasta que haya una curación. Pero dentro de los 6 meses la compañía de seguros tiene que dar una respuesta sobre si acepta o no el siniestro, porque también puede pasar que la compañía de seguros entienda que su vehículo asegurado no tiene responsabilidad en el accidente o entienden que no hay una relación de causalidad entre el accidente y las lesiones y que rechace el accidente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya acaba este procedimiento, que ya se pueda, de alguna manera, objetivar las lesiones, días de baja, secuelas y si hay otro tipo de circunstancias como una incapacidad permanente que pueda derivar, entonces la compañía de seguros remite al abogado del perjudicado, del ciudadano, una oferta motivada, donde le dice que yo le indemnizo por eso. Uh-huh. Entonces, nosotros los abogados analizamos dicha propuesta, nosotros también hacemos nuestra reclamación y vemos si nos podemos acercar, si no, si estamos de acuerdo, y en ese momento se puede llegar a un acuerdo o no se puede llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, se hace el acuerdo extrajudicial, se firma un finiquito, el asegurado cobra muy rápidamente y entonces ya se acabó el asunto sin necesidad de haber pasado por un proceso judicial previo.
Exactamente.
Esto antes a la práctica también se hacía, pero no estaba regulado.
No estaba regulado, eso te iba a preguntar. Entonces, ¿ha cambiado mucho? O sea, ¿se resuelven más cosas de manera extrajudicial ahora con esta norma?
Yo creo que sí. Antes también se hacía, ¿no?, extrajudicialmente, pero ahora ya está regulado, lo cual ha sido un salto cualitativo importante en esta reforma del baremo del año 2016.
Supongo que esto, además de acortar plazos para el perjudicado, digamos, también supongo que reduce costes, ¿no?
Reduce costes para todos. Pero también es importante decir una cosa. Hay un cambio que yo creo que, en principio, entre comillas, ha podido perjudicar al perjudicado, vale la redundancia,
a la víctima, ¿no?,
de un accidente de tráfico, porque antes tú tenías un accidente de tráfico, mediante una denuncia penal presentabas una reclamación y te podía ver el médico forense del juzgado. El médico forense del juzgado al final hacía un informe y a este informe la compañía indemnizaba. Ahora, con la despenalización de la falta de lesiones por accidente de tráfico, ya no puedes acudir a esta vía, que era bastante económica. Entonces, claro, si una víctima de un accidente no está en manos de un abogado, claro, estará a lo que le diga los servicios médicos de la compañía. Y obviamente es un médico de la compañía de que, en principio, que claro, no es del todo imparcial porque trabaja para la compañía. Entonces, por eso, ahora
tienes que costearte todas las pruebas que necesites hacer.
Por eso ahora es muy importante que vayan a un profesional que trabaje con peritos para, obviamente, ver si la oferta que hace la compañía en base al informe médico del médico de la compañía, que siempre tirará hacia abajo, es correcta o no. Si no va con abogado o si depende del abogado de la compañía, de su compañía, tampoco le va a enviar un perito. Siempre estarán a lo que digan la compañía que tiene que pagar. Obviamente, la compañía que tiene que pagar, como todos, siempre queremos pagar mucho menos de lo que se debería.
Supongo,
¿no?,
que muchas veces pasa también que esta oferta motivada, es el término correcto, es correcta y está bien hecha, pero no está de más que alguien, ¿no?, que sepa del tema, nos ayude a revisarlo, porque como ciudadanos a veces desconocemos términos, ¿no? Desconocemos, es
entonces,
normal.
Entonces, claro, ¿cuál es nuestro trabajo? Estar en contacto con la compañía de seguros, intentar reclamar lo máximo posible, conseguir la máxima indemnización, y las compañías saben que cuando hay un abogado por en medio les va a costar más, porque nosotros negociamos en favor de nuestros clientes, aportamos pruebas médicas, aportamos informes periciales, y por lo tanto el ciudadano ya no está solo al arbitrio de lo que la compañía entiende que le tiene que pagar.
Claro, por tanto, plazos, Luis, hemos dicho, esto es, esta oferta motivada tiene que llegarte en el periodo de 6 meses...
Si se puede.
Desde que, digamos, se han curado las lesiones.
Desde que hay un siniestro, la compañía tiene...
Desde el momento del accidente.
Que hay un siniestro, la compañía tiene 6 meses para decir, yo soy la compañía de seguros de este señor.
Vale.
Y yo acepto o no la responsabilidad del siniestro. Y a partir de ahí, la oferta motivada, cuando se da, cuando ya la evolución de las lesiones ya se han estabilizado y en ese momento ya se puede cuantificar, vale, la indemnización.
De acuerdo, o sea, tiene hablando, que ser en los seis meses.
Hablando,
¿eh?,
de indemnizaciones.
Pero cuidado, el ciudadano tiene que presentar una reclamación previa a la compañía. Si no
para que te hagan esta oferta,
exacto,
motivada.
Si no lo hace, vale, a veces las compañías no lo hacen.
Vale, vale, esto es importante.
Es importante
saberlo.
Y no hay que dejar pasar
plazos. Y puntualizando solo, porque sí, tenemos la otra pregunta, si se te pasa el plazo, mal vamos, ¿vale?
Es porque... verdad, claro, si se pasa el plazo, ¿qué pasa? ¿Perdemos en nuestro derecho a hacer esa reclamación? ¿O
ver,
simplemente se complica la cosa?
A ver, es difícil que pase un plazo de este tipo, porque también hay que decirlo que las compañías de seguros se comunican con el perjudicado, ¿no? Entonces, son con solo que el ciudadano diga quiero reclamar o enviar, vale, un documento. Pero yo entiendo que este no es el problema. El problema es hacer las cosas bien para conseguir la máxima indemnización. Pero casos en que un perjudicado no ha hecho nada y que han pasado los plazos...
Rara vez,
¿no? Pero pueden pasar.
Sí, porque
pero...
las compañías son las primeras interesadas en solucionar el tema, ¿no?
Exactamente.
Sí, porque es que si no, la compañía no lo hacen, luego se les puedan reclamar intereses de demora.
Vale. Importante, bueno, también. Me quedan un par de minutos, Luis. Sí. Tendremos que seguir otro día. A ver,
muy bien,
una cortita.
La última, porque estábamos hablando de indemnización. ¿Cómo se calcula una indemnización por lesiones?
¿Vale? A ver,
porque es una pregunta muy frecuente que te llega, sí, al despacho la persona. Oye, ¿y esto cuánto me voy a llevar?
Bueno, en el momento que hay un accidente es difícil saber y cuantificar las lesiones, ¿no? Las lesiones se cuantifican por el baremo, esto ha cambiado un poquito, pero tampoco tanto, es por días de baja. ¿Los días de baja qué son? Pues ya lo dice la misma palabra, son los días en los cuales, como consecuencia de un accidente, esa persona no ha podido realizar su profesión habitual, sus actividades laborales, o que ha estado bajo tratamiento médico por esas lesiones, haya podido o no trabajar. Según la mayor o menor gravedad de las lesiones, si te impiden o no trabajar, realizar las actividades habituales, sean laborales o no, o requieran hospitalización, claro, o por ejemplo encamamiento en casa, se indemnizarán con más
o menos
dinero.
Hay
un perjuicio básico, hay un perjuicio moderado y hay un perjuicio grave.
Hay unas secuelas también que
esto es la indemnización por incapacidad temporal. Luego está por secuelas. Hay accidentes que pueden producir secuelas o no. Uh-huh. Según la mayor o menor gravedad de secuelas, hay una lista de secuelas que se tarifican al baremo y según la menor o menor gravedad de secuelas te indemnizan. Y luego también hay factores de corrección importantes por pérdida de calidad de vida. Por ejemplo, si una persona, y ya vamos acabando.
Acusadores.
Por ejemplo, si una persona jugaba golf o montaba caballo o tenía actividades de su vida diaria y no las puede realizar, hay que indemnizarlo. Si no puede realizar su trabajo o parcialmente o ninguna actividad, también.
Claro.
También luego está el lucro cesante.
¿Qué es el lucro cesante?
El lucro cesante, Miguel, es, por ejemplo, si tú, como consecuencia de un accidente, dejas de trabajar o realizar una actividad que te generaba unos ingresos y como consecuencia del accidente ya no podrás realizar, esto es una pérdida económica valorable. Esto también, vale, se indemniza. Y muchas otras cosas que seguiremos...
Que no nos da tiempo, pero vamos, que esto está perfectamente estipulado, ¿no?
Sí,
o sea, legalmente.
Sí,
está baremado.
Y
ya para acabar, decir de que la diferencia principal entre el anterior baremo y el actual es que antes se dejaban muchas cosas al aire y era la jurisprudencia, los jueces y los abogados quien lo acabamos de interpretar,
sí,
y ahora el baremo de verdad ya es un baremo mucho más moderno y que recoge muchas cosas de la vida diaria como pueden ser las actividades del lleure, ¿no?
Sí.
Que uno puede realizar que antes no estaba regulado.
Bueno, doncs això està bé. Anem bé,
sí,
no? Anem bé. Això està bé. Vinga, la setmana vinent més preguntes. Si en tenen, es les poden fer arribar a través del correu electrònic.
Queden moltes,
no?
Sí,
la setmana vinent més, però bé, si en tenen de noves, tarragona@cope.es i si no, ja saben, a Curto López Abogados els troben a Rambla President Companys 14 de Tarragona, el telèfon 977-22-35-22. Miquel, Luis, d'aquí 7 dies, aquí com un clau, eh?
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, menys de 12 minuts i arribarem ja al punt de les dues. Estava donant temps al Miquel i a Lluís a marxar perquè ja la tinc aquí, senyors i senyors. És dimarts i els dimarts a aquesta hora que passa. Doncs, Ruth Guerrero, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé. Encantada d'estar aquí, com sempre.
Sí. Avui, no sé si, perquè estaves de camí, no sé si estaves al cas escoltant-nos, però hem parlat de tu avui amb la Leida i el Ricard, perquè hem recordat el mític moment Toto. I l'atac de riure.
Sí, sí, aquí va ser brutal. Aquí,
aquest de tant a tant ens el posem allà a la redacció, perquè mira, una altra cosa no, però ens ho passem bé.
Clar que sí, s'ha d'animar un al dia, un. Posem allò i ja està.
S'ha de riure.
Que bé que em tractes, eh? M'estàs posant les cançons de la Cau d'Orella, la Judit.
Clar,
de
Rona, és que, a més que aquesta cançó que és una meravella, mira. Encara hem d'acabar de decidir si et poso la mateixa cada setmana, si anem variant, no?
Sí, sí, perquè no s'ha de donar oportunitat a
clar que
tothom.
Sí. A més, escoltar sempre gent, no?, d'aquí, d'allà, del territori, sobretot, que és el que els músics que anaven passant, no?, la passada temporada clar per aquí, sí. I també gent com la Judit Nederman. Avui em fas molta enveja. Bueno, sempre, però em fas molta enveja perquè avui no has anat al mercat, ja saben que la Ruth ve cada dimarts a seguir la veu del carrer, la setmana passada ens va portar al mercat, i avui has estat una privilegiada, perquè has pogut fer una cosa que durant les festes de Misericòrdia podran fer la resta de ciutadans, no?
Sí, sí, he viatjat per la història, perquè d'això es tracta també a les festes, no?, de tradició, però també història. No sé si has visitat mai, tu en aquest cas, el refugi de la Patacada de Reus.
Doncs mira, no. No he pogut.
No ho has fet? Doncs no ara fet. Tens l'oportunitat perquè des del Museu de Reus han organitzat unes visites especials amb motiu d'això, de les festes de la Misericòrdia, i hem dit, per què no? Marxem i descobrim com és l'espai, no? Què té darrere? El rerefons d'aquest espai, que és únic, és l'únic que es pot visitar, de fet, a la ciutat, al nucli urbà, per tant, tenim l'oportunitat, no ho deixem escapar.
No, i tant.
Bé, hem estat amb els historiadors i guies, els dos que porten aquest espai, que tenen les claus i que poden obrir, doncs hem estat amb ells dos. Són el Jaume Massó i també el Salvador Palomar. I què ens han dit? Doncs el Salvador ens ha volgut posar una mica en context. L'objectiu d'aquests refugis, sobretot, era protegir la població i com a la ciutat de Reus.
Es pot dir que va ser el segon nucli urbà més bombardejat després de Barcelona, entre la tardor de 1937 i el 15 de gener del 39, que és quan les tropes franquistes ocupen Reus, hi ha més d'un centenar de bombardejos. Atacs ràpids, difícils de preveure, perquè el radar, vull dir, no estava desenvolupat, per tant encara no es feia servir. Per tant, la millor manera de defensar-se dels atacs va ser la defensa passiva, la defensa civil, la defensa per part de la població, i en aquest context es van construir grans refugis impulsats pel Consell Municipal, com va ser el de la plaça del Prim, el de la plaça Llibertat, el de la plaça del Mercadal, els passejos o aquest de la Patacada, que tenien voluntat d'encabir tota la població, però també, i això és molt important, hi va haver un esforç col·lectiu per part del veïnat i per part de la gent, que va construir més d'un centenar de petits refugis a l'interior del nucli urbà i una quantitat que no arribarem mai a poder comptabilitzar exactament de refugis als masos, davant d'un tipus d'agressió que era l'atac des del cel, que era absolutament innovador.
Ah, o sigui, ho van construir els propis ciutadans,
Sí, sí, així és. De fet, alguns eren públics i d'altres privats, però al final tots acabaven sent públics, perquè en aquella situació ens hem d'imaginar, ens hem de posar, i tothom s'ha de destacar la col·laboració, Tothom aportava el seu granet, Allà no era poc. Ell deia que era singular, no?, això dels bombardejos, i per tant, doncs, tocava en aquell moment, la gent s'ho mirava, el primer bombardeig. De fet, la gent se'l va escoltar doncs, molt enrarit, semblava que eren marcians fins
clar.
I tot, i després sí, després ja es van començar a organitzar. I de com van construir també aquest refugi, el de Reus, on estem, el de la Patacada, ens parla el Jaume.
A partir, sobretot, del bombardeig del 17 de setembre del 37, que es va ser el primer violent, amb molts morts i amb molta destrucció important, se va accelerar de manera molt ràpida. Llavors van fer un gran, tot aquest nombre de refugis municipals, diguem-ne, de públics. Per tant, va ser una tasca immensa de treball. Pensa que se'ns han de fer uns pous, arribar fins a una profunditat determinada que permeti doncs, que les bombes no l'afectin, construir, després treure la terra, fer la canalització, revestir-la, doncs amb tota l'obra, amb maons, etc., preparar punts també de sortida de la terra que es van traient, per poder deixar també per respirar, o sigui, escales que fan ziga-zaga per evitar que les bombes que caiguin al començament no afectin també la gent que hi ha dins. De fet, es va publicar a la seva època, doncs va fer un seguit de normatives, de construcció, de com s'havien de fer els refugis, i també com la gent havia de defensar-se també de manera privada.
Sí, sí, és curiós, quedeu-vos amb aquesta data que ha dit ell, 17 de setembre del 37, 80 anys.
Sí, sí, t'anava a dir, o sigui, fa res, aquest cap de setmana es va complir aquest aniversari, per tant, i el podem visitar aquesta mateixa...
Sí, aquesta mateixa tarda,
avui ja
hi ha visites, s'han hagut d'endarrerir d'hora perquè anava millor, perquè ells, a més, com són dos guies, al final no posen hora, no així concreta, depèn com la gent truqui i com reservi a través també del correu, i llavors és això, han fet dues visites, faran aquesta tarda, estan complertes, per cert, 6 i 7 de la tarda.
Mm-hmm. I tenim alguna oportunitat més a banda d'avui?
El dijous en tenim una altra també, 6 i 7 de la tarda, i després a partir del 3 d'octubre es podrà visitar tots els dimarts a les 6 de la tarda.
Ah, bé, això és una bona notícia, m'ho poses bé, o sigui que tenim més oportunitats. També es pot... fer una visita virtual, si convé?
Jo la faria,
Sí?
La vols fer tu, ara mateix?
Vinga.
Vinga.
L'entrada per la que baixem ara és una entrada que no té res a veure amb les d'aquell moment. Són uns esgrons que baixen rectes camp baix amb una barana i que ens porta a un nivell de 8-9 metres sota terra, que és on està ubicat el refugi. No té res a veure amb les de l'època, perquè a l'època unes escales rectes que baixessin fins baix, perquè les escales originals del refugi són sempre fent ziga-zaga, perquè així si cau una bomba a la porta del refugi, cosa que va passar alguna vegada, l'ona expansiva i la metralla no afecti la gent que ha girat. Entrem a la galeria, i que és la que ha perdut les escales originals.
És molt segur, i a més està molt ben acabat. Els angles estan fets arrodonits perquè la gent no es pugui fer mal al córrer. Hi ha tot un seguit de sortides i entrades perquè la gent pugui accedir ràpidament als refugis. La gent se sorprèn del bon estat de conservació, veu la volta de l'interior, veu les parets, i es veuen elements que no es van acabar, perquè això que estava previst de poder-lo ampliar. Inclús hi ha llocs on hi ha el tall de la terra, de les graves. En algun lloc hi ha una mica d'aigua perquè, clar, es toquen capes freàtiques. Hi ha uns sistemes, per exemple, d'aconseguir que l'aigua aquesta vagi amb un pou. O sigui, està realment una obra que impressiona,
Ai, mira, m'ha agradat molt això. Ens han portat de la maneta, no?, d'alguna manera.
Sí, sí, ràpid, Això ha sigut una cosa... Ho han fet molt bé, Uh-huh. Ens ho han passat molt bé. Però jo hi ha una part que no me l'ha volgut deixar. Són aquelles històries humanes, no?, que es creaven, sobretot. Ells destacaven molt la col·laboració i dintre d'aquesta col·laboració hi ha molt d'humà.
Bueno, moltes històries bàsicament són les històries d'angoixa, perquè més enllà de la destrucció física, més enllà dels bombardejos, hi havia la por constant. En un dia, a la millor, hi podia haver una dotzena d'armes. El refugi era perfectament segur, però no sabies si quan sortiries et trobaries que tot el que et quedava a la vida era el que portaves posat. A part d'això, anècdotes així una mica més, diguem-ne, més així humanes, doncs n'hi ha moltíssimes. La primera vegada que una persona em va explicar que tenien un gos que sabia distingir els avions i que els avisava quan venia bombardeig, doncs potser va ser sorprenent. I llavors resulta que per moltes persones que estaven en masos i tal, el gos era més eficient que fins i tot que la sirena. Moltes històries també de solidaritat.
On anaven a treballar al costat mateix del refugi, per si de cas els tinguessin temps de baixar baix. En alguns casos vam trobar sabates o vam trobar alguna cassola, per exemple, alguna olla, que el seu avi anava al lloc on havia caigut una bomba incendiària, perquè resulta que la bomba incendiària és feta d'alumini per la part exterior. I aquest alumini el feien servir per fer joguines.
Imagina't. Sí, de, sí. Tota, de les desgràcies també se'n sí, poden sí. fer coses bones.
És hora de dinar i potser no seria el moment més adient, però la història és així, la vida és així sí, sí. i és crua també, no? Moltes vegades. Ens parlava també, hi ha una coseta que vull dir, perquè el Salvador em deia que es van trobar fins i tot en aquestes visites guiades que han fet a supervivents.
Què em dius ara?
Sí, sí, a supervivents d'un home que potser doncs, ara té això, 90 anys, i que explicava i se'n recordava literalment de cada moment de llavors. O sigui que, Déu-n'hi-do.
Que dur. Molt bé, doncs em queden un parell de minutets. Com han dit, avui ja no hi som a temps perquè estan les visites complertes, però dijous tenim una altra oportunitat i a partir del 3 d'octubre, has dit, tots els dimarts a la tarda, no? Com sí, ho hem sí. de fer si ens volem apuntar aquestes visites?
Doncs ho hem de fer trucant al 977 010 660 o bé a través del correu electrònic irecuento@museudereus.cat irecuento@museudereus.cat.
Molt bé, doncs escolta, i per què hi hem d'anar? Doncs també ens ho diuen, no?
D'alguna manera, la visita al refugi et permet reflexionar sobre un fet que és absolutament actual, que és les conseqüències de la guerra, reflexionar sobre la situació de la població no combatent davant la guerra, i això és un fet absolutament actual.
Doncs sí, senyor, té tota raó. Doncs escolta, amb això arribem pràcticament ja a les dues. Moltes gràcies, Ruth, per haver-nos portat al refugi.
Mm-hmm. Sí, 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 per que... mi també ha sigut una descoberta, eh?
No, no ho coneixies, tu.
No, no, és molt sorprenent. Els visitants ens quedem això amb la boca oberta.
És que ho parlàvem l'altre dia amb el tema també dels espais ocults. De vegades desconeixem les nostres pròpies ciutats i, mira, doncs ara ens donen l'oportunitat des del Museu de Reus també de descobrir una miqueta més de la història, no? I de, i de saber més. Molt bé, doncs Ruth, moltíssimes gràcies. La setmana vinent més no sé si millor serà possible.
No sé.
Gràcies, Ruth.
Adéu, bon setmana.
Ja saben que si tenen algun tema per proposar-li a la Ruth, ens el poden fer arribar a través del correu tarragona@cope.es, el telèfon 977-32-60-50 o les vies habituals de comunicació. Jo els deixo ara ja amb les notícies, amb els serveis informatius. Tornem demà a les 12:20. Gràcies per haver-nos acompanyat. Només per veure't riure. Daddy.